L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Riu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà.
vegades me tenia.
Cap al migdia anava d'entorrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. I quan veig la llum de l'alba, se'm treu les ganes de marxar. Potser que avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts de 8:15 del vespre. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i també a les vies de so la Mari Duarte, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comença el període de preinscripció escolar a Catalunya. Des de demà i fins dimarts de la setmana vinent, els pares i mares podran apuntar els seus fills i filles, amb ordre de preferència, en aquells centres on els agradaria que estudiessin i estiguessin escolaritzats el curs vinent, tant si comencen un cicle, per exemple infantil, primària, secundària o batxillerat, com si volen canviar-los. Com sempre, tenen la possibilitat, entre altres coses, de triar l'assignatura de religió dins les matèries optatives, una opció que ha estat notícia i tema de debat aquests dies i que és una opció lliure d'acord amb les pròpies conviccions i avalada, per tant, per l'article 27 de la Constitució, com també per tot el desenvolupament normatiu sobre educació, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. D'altra banda, entre les novetats es preveu que hi hagi, per exemple, 10 instituts més a Catalunya per donar cabuda a l'increment de 3.000 alumnes a primer d'ESO. Dins el criteri administratiu de distribució de punts, el procés d'adjudicació de places i matriculació durarà fins a mitjans de juny. Més enllà de totes aquestes i altres dades, els propers dies la societat catalana viurà un moment important perquè les famílies, que són la nostra cèl·lula bàsica, poden triar i decidir sobre un aspecte nuclear, que és l'educació dels seus fills, una educació que comença a casa i que té un suport fonamental en les escoles. Aquí ens juguem el futur col·lectiu com a societat i com a país i seria bo que la selva legislativa, per dir-ho així, que hem patit en les últimes dècades, s'acabés i donés pas a una fase de pactes globals en el terreny polític i en el de la comunitat educativa. Una etapa de més estabilitat en el sistema, sempre des del principi de llibertat per als pares i mares, com també per a la creació de centres. D'aquest i altres temes parlem durant els propers minuts en El Mirador. Ens acompanya el periodista Lluís Foix. Bona tarda, senyor Foix.
Bona tarda.
També el que és col·laborador de Ràdio Estel des de fa molts anys, Joan Pallarès, historiador i també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, comencem parlant d'educació perquè ens ha semblat oportú que, tenint en compte que demà comença el període de preinscripció escolar, analitzem algunes qüestions. Si els sembla, podem començar per la qüestió de l'assignatura de religió, de la qual se n'ha parlat aquests dies. Ara fa uns dies també dedicàvem una tertúlia especial a aquesta qüestió amb persones de l'àmbit de les escoles públiques, del professorat de religió, de l'Església a Catalunya. Què pensen de l'enfocament que s'ha donat aquest debat sobre la classe de religió, sobre el currículum que sortia, l'itinerari que sortia al butlletí oficial de l'Estat? i vaja, l'aclariment que s'ha fet, no?, sobre la qüestió de la diferència entre classe de religió i catequesi. I després entrem en altres temes.
Sí, aquest és un d'aquells temes que se n'han dit tantes coses, a més tan contraposades i tan extremades, que al final un no li queda més remei que fer un reset, oblidar-se de tot el que ha sentit i escoltat i llegit, i anar directament a les fonts. I diuen, bueno, aviam, què diu aquest decret? Aviam, com funciona? I llavors resulta que és que quan te n'enteres de les coses. Perquè, malauradament, ha sigut un tema... jo crec que inclús hi ha hagut, en certs sectors, hi ha hagut certa visceralitat a l'hora de tractar-se. És a dir, que si es tornarà a resar a les escoles, que si... No sé, se n'ha fet un gran massa. És a dir, no... Després mires el text i bé, no, tampoc diu això. Dir, no està dient cap bestiesa. Diu unes coses que... Bueno, algunes potser són aplicables, les altres són més difícils d'aplicar, però bueno, tampoc està tan malament.
Que s'ensenyin les pregàries no vol dir que s'ensenyi...
És que si
es faci pregar.
Si ensenyem religió, haurem d'ensenyar. Jo és que jo tinc unes dificultats, perquè jo faig una ruta també per escolars, moltes vegades doncs, els porto, entre altres llocs, també faig per gent gran, no? Però els porto a l'església de Sant Andreu, per exemple, i aquesta església doncs, està pintada, és unes pintures meravelloses del pintor Josep Verdaguer, que són dels anys d'entre el 56 i el 1960, i representen doncs, escenes actuals i l'Evangeli, i la vida de Sant Andreu també. Doncs bé, explicar, moltes vegades em trobo ja, sobretot quan vaig amb nens, no? Quan vaig amb nens, que et trobes, mires el panorama i veus un morito, un xinito, un...
Hi ha una diversitat cultural.
Un derrosset que suposes que és una mica eslau, no? I veus gent d'aquí, llavors, clar, comences a dir, aviam, i clar, la solució que tinc és, aviam, de vostès, quants han fet la primera comunió? O quants estan a catequesis? Llavors, uns quants aixequen el... Veniu, m'ajudeu una mica a explicar-ho. Perquè, si no, jo no sé explicar aquelles pintures amb gent doncs, de 7 o 8 anys, 9, tenen 9 o 10 anys, si no són l'ajuda d'aquells nanos. I realment, com a mínim, ja no és invocar només el tema de l'art, no, sinó el tema de saber. A mi m'agrada saber qui és Xiva, m'agrada saber quina representació té o quin significat té el Ramadan o quin significat té qualsevol altra cosa. Per tant, anem parlant d'això.
Coneixements de religió que són bàsics per la formació de la persona. Senyor Foix,
sí,
sobre el debat en si, sobre l'assignatura de religió en general.
Sí, primer, ja s'ha dit això moltes vegades, doncs primer que... A veure què... els pares han parlat poc en tot aquest debat.
Sí, sí.
Han parlat els periodistes i els polítics, eh? I la comunitat educativa també ha parlat, evidentment, no? Però els pares han parlat poc. Jo crec que un pare té el dret de portar el seu nen o la seva nena en una escola pública, en un institut públic, en el qual, doncs, se li garanteix l'ensenyança de la religió. Que això és optatiu, o sigui, no és una obligació, primer punt. Segon punt, que fa, em sembla que fa unes setmanes que es va aprovar i es va publicar el BOE, segurament també el DOC, doncs tot el tema de l'ensenyament de la religió musulmana, si no recordo malament. Uh-huh. I ningú va dir res. O sigui, va passar, diu... I en canvi surt el tema
de la religió catòlica.
Confessional catòlica i doncs, surten les... surten les velles tensions que hi ha amb aquesta societat.
De l'esquerra pintoresca.
De l'esquerra pintoresca, perquè també és cert doncs, que l'altre dia, en fi, jo ho escrivia, no sé on, però ho deia, però és que Barcelona, per exemple, és la ciutat del món on més esglésies s'han cremat.
Bueno, hi ha esglésies que tenen el rècord, com per exemple Sant Pere de les Pueles, que em sembla que un dia em vaig posar a comptar, i bueno, tornant a citar la beva de Sant Andreu, s'ha cremat 4 vegades, però Sant Pere de les Pueles em sembla que són 7.
Doncs, bueno, doncs encara més. Aleshores, el tema diu, home, és que se'ls hi ensenyarà, a veure, si s'ensenya religió i s'ensenya religió catòlica, lo normal és que s'ensenyi el credo. O sigui, és que el credo és...
Com a mínim.
És com a mínim el credo...
És la base, és l'ADN,
sí,
no?
Sí, ja no dic el diguéssim, la versió llarga, diguéssim...
Sí.
El xenoconstantinopolità.
Exacte.
Sí, però el credo o part del catecisme, no la versió aquella àmplia i de 800 pàgines, no sé quantes, però si no, el resum. O sigui, a veure, si un si un... El Pare Nostre, diu, quan s'ensenya el Pare Nostre, o es diu...
Que no diu res,
el Pare Nostre, o sàpiga el Pare Nostre. Jo crec que no hi ha distinció. La gent sap el Pare Nostre o no el sap. I el Pare Nostre és una peça clau doncs, de l'ensenyament i de la doctrina catòlica, no? El creacionisme, altre cop, el creacionisme i tal. Bueno, el creacionisme de l'Església pot haver estat posicionada en un temps històric determinat d'una manera, però des de fa 50 anys això ha evolucionat. Sí, però bàsicament, bàsicament, jo crec que és el concili, diguem-ne.
El meu mestre, el doctor, si permet que interrompi.
Sí, sí, tant.
El meu mestre, el doctor Tarradell, precisament m'explicava que quan va anar al Congrés Arqueològic de Roma, que devia ser l'any 62-63, els va rebre Joan XXIII, o 61, devia ser. Els va rebre en Joan XXIII, i precisament, davant de tots els arqueòlegs, els va dir, miri, escolti'm, tot això de la creació, de l'evolució, de... Miri, per nosaltres ja ens han oblidat, és a dir, per tant, fora. I ell, esclar, llavors que aquí encara hi havia una mica el nacionalcatolicisme, encara imparava i tal, va tornar amb els retalls dels diaris italians, no? Diu, mireu, el que diu el papa, els hi tenia d'anar ensenyant alguns, encara el que deia el papa, que diu que això ja era una batalla, que ells ja ni hi entraven.
Sí, no, però, sí, no, anant amb aquesta mateixa línia, doncs, doncs a veure, Déu va crear el cel i la terra, i això podem estudiar-ho d'acord amb la literalitat del Gènesi, cosa que jo no acabo d'entendre, però ho podem estudiar en el sentit simbòlic com a Déu creador, que vés a saber com ho va fer. Jo no m'ho sé imaginar, simplement, eh? I crec, doncs que d'alguna manera... No sé com...
Ni... Es va fer el món, no? Hi ha un pas de fe aquí, sí, no? Exacte.
Clar, i després, clar, la religió no és una assignatura de matemàtiques, de ciències naturals, ni tampoc de filosofia. O sigui, la religió és un tema en què hi ha una variant, que jo crec que l'Ignasio acaba de dir, que és una variant fonamental, que és la fe.
El que passa és que la classe de religió no és avaluar la fe.
No,
també
jo sé.
És molt important diferenciar-ho i potser aquí cal pedagogia també per evitar tensions.
Algú és capaç d'avaluar la fe?
Bé, això sí. No es fa ni en la catequesi, però la catequesi sí que és una iniciació.
Qui més
feia
jo que el papa de Roma? No ho sé, em sembla que estem entrant, que no és això. Jo deia que
no, però em refereixo que ensenyar a resar sí. O ensenyar a viure cristianament a la catequesi sí que es fa, segurament,
sí,
més.
Però hi ha grans ateus i grans gent laica, inclús una mica ateu militant, que són unes grans persones, perquè, en el fons, ells el que no estan, només estan aplicant les virtuts teologals i les virtuts cardinals amb una versió laica. La liberté, galité i fraternité no són res més que això.
Home, jo sé una persona molt coneguda de Barcelona, que ara no diré el nom, perquè la millor diria què dius tu ara, doncs que ell doncs, és agnòstic, ho diu, i és molt amiga meva, i segurament és la persona que coneix més la història del cristianisme dels primers tres segles que ningú. Perquè jo vaig fer un viatge amb ell a Turquia i sortíem, navegàvem per allà pel Bòsfor, i diu, mira, aquí hi havia Nicea, que ara té un nom diferent, i hi havia aquí a Calcedònia, però això tot era allà, no? I sabia totes les derivades, diguem-ne, que hi va haver des del començament de l'Església. I també... he dit ara que era una qüestió de fer, però també és una cosa de cultura. O sigui, la cultura europea, la cultura occidental, no s'entendria sense tres pilars, doncs, que el Paul Valéry ho va dir, que el Tubiri ho va dir, que són la religió jueva cristiana, la filosofia grega i el dret romà, no? I aquestes són tres potes sobre les que s'ha construït el que en diem cultura occidental, amb totes les seves dificultats, falles i contradiccions, però això és una realitat, no?
Jo no crec en els déus de l'Olimp, però, evidentment, a mi qui no em digués qui era Zeus, jo no li deixaria passar el batxiller. És a dir, qui era Ra, vull dir, o qui era Amon, o qui era Isis, tampoc li deixaria passar. Vull dir, per tant, escolti'm, no, el que passa que aquí tenim, deia això de l'esquerra pintoresca, no? Tenim una esquerra pintoresca, folklòric o pintoresca, no? Que és molt curiosa, no? És a dir, allò que en Josep Pla parla amb un senyor de Barcelona dels anarquistes aquells que van a la vaga perquè les mitges festes, les mitges creus que llavors en deien, els Santa Teresa, per exemple, que era festa, era mitja festa, feien festa per la tarda, llavors deixa de ser mitja festa. I llavors els anarquistes de Manlleu van a la vaga perquè no es pot ser, Santa Teresa és la van sempre, i ha de ser mitja festa. Pues, té coses d'aquestes pintoresques, no? Però són tan pintoresques que, per exemple, doncs no els hi agrada la classe de religió, blasmen la classe de religió, prohibirien les processons de Setmana Santa pel carrer, però, en canvi, evidentment, se'n van a fer-se fotos del final del Ramadà, doncs com si fossin una gran... que és la seva gran llibertat, no? És a dir, no a les curses de bous, sí al final del Ramadà, és a dir, és allò que és la lògica de l'absurd.
Bé, en tot cas, més enllà de greuges, el que tenim aquí és el principi de llibertat. Llibertat, com deien vostès, sí, dels pares per triar religió a l'escola pública, triar educació per als fills d'acord amb les pròpies conviccions, en definitiva.
Sí, jo crec que això és l'objectiu principal d'aquest apartat de la llei, que no té res a veure amb la llei verda, això, eh? O sigui, això, és d'aquest apartat de la llei que això... Ho preparen i ho proposen les conferències episcopals, en el cas de la Tarraconense, jo crec que és la catalana, i en el cas de l'espanyola deu ser l'espanyola, no? Ara això no... I per tant, home, a mi hi ha algunes coses que sí que em preocupen una mica, no? Vull dir, estem en un període d'una certa iconoclàstia global, eh? Vull dir, només cal mirar doncs, el que està passant a tantes esglésies, perquè aquí, quan hi va haver el tema del Charlie Hebdo, doncs va ser una informació, una notícia doncs, molt, molt tràgica, perquè en nom de vés a saber què, doncs es van matar 12 persones, no? Però, clar, alhora, i el mateix dia o el dia següent, a Mali es van cremar unes 18 o 20 esglésies, no? I... vull dir, que a vegades això jo crec que un dels problemes que porten aquestes situacions bàsicament és la ignorància. O sigui, si un sabés... O sigui, jo, per exemple, no sóc de la civilització síria, almenys no l'he estudiat massa, no? Ni sé... Però quan veig que aquestes persones van allà amb aquests malls i amb aquests martells i comencen a tirar a destruir estàtues. I tot això, sí, doncs això em dol molt, perquè, escolta, perquè això és una cosa com si un entrés
però
aquí...
Però casualment hi ha gent que li interessa més la titularitat de la mesquita de Còrdoba, eh?
Sí.
Si la té, si és titularitat d'aquí de no sé què, que no pas que l'enderroquessin a cops de martell, com els toros aquests alats de Babilònia, no? Els lleons alats i tot,
sí,
això. Resulta que li interessa més la titularitat que no pas que algú l'enderroqui a cops de martell, eh? Cuidado, eh?
Sí.
El que dèiem això d'aquesta esquerra, que dic esquerra i cuidado, que jo sempre...
Hi ha una mentalitat, potser no entrarem tant en ideologies.
En definició d'esquerres, però és que evidentment hi ha un sector que realment ja és una rèmora, i en aquests moments vull dir que és més que res, diem-li, deixem-ho amb el nom de la ignorància, l'inconscient de la ignorància.
Sí, perquè, a veure, si un va pel barri gòtic de Barcelona, jo un dia anava amb un líder important de l'esquerra catalana i ens miràvem doncs, el rosetó del Pi i miràvem i dic, ja saps que és el més gran d'Europa, això em va dir algú permanent, sembla que m'ho va dir, aquest és el més gran d'Europa, perquè és enorme el rosetó, que és impressionant, no? Sempre està una mica brut, però va, perquè costa netejar, no?
Que costa molt enfilar-se.
Sí, exacte.
I està en carrers estrets.
No, però dir, el que vull dir és que forma part de, vull dir, el voler, diguem-ne, fer cau i net. Diu, aquí no ha passat res, aquí ha passat tot, no? I les coses que han passat, moltes han estat coses positives i d'altres han estat coses molt negatives. I clar, jo el que no voldria és que tornéssim a trobar-nos en una situació semblant en alguns moments del segle passat, en dues ocasions del segle passat.
Els anys 30, per exemple.
Els anys 30 i l'any 9, també, no? Però dic que és fruit de la ignorància, tot això, no?
Sí, jo, de totes maneres, vull avisar d'una cosa, que tots aquells que diuen no, això ja no pot passar avui en dia hi ha autènticament tots els ingredients perquè tornés a passar absolutament el mateix.
Sí. Tant de bo no torni a passar.
No, espero que
no torni a passar, hi ha tots els ingredients, sí, perquè, vull dir, quan les coses es desfan, és a dir, De moment que acabem incidents com Can Vies, no? Però
mira, et diré dues coses. Per exemple, em sembla que és a Llardecans, un poble d'aquí de les Garrigues, o de l'Urgell, doncs l'altre dia algú va entrar allà al cementiri i va trencar no sé quantes creus. I després, en un altre poble d'allà al costat, també ha passat alguna cosa semblant. Això pot passar a tot arreu.
Bretolades poden ser, també, no? Poden ser bretolades.
Poden ser bretolades. Però, en fi... és una mica com, i ara potser canvi una mica de registre, quan hi ha un polític o una política dient que fomentaria la campanya electoral amb l'odi al president de la Generalitat. Escolti, no, jo odi no en tinc ni el president de la Generalitat, ni els de Podemos, ni... O sigui, utilitzar la paraula odi com un element de discurs polític, i em sembla que és del tot desencertat, per no qualificar-ho d'una altra manera, no? I és fomentar doncs, la violència, d'alguna manera.
Hi ha persona que, si no odia, no existeix.
Bé, senyors, com que el temps és implacable, avui amb el periodista Lluís Foix i amb l'historiador Joan Pallarès parlem d'actualitat. Recordem que demà comença la preinscripció escolar, previsió de 10 instituts més a Catalunya de secundària. Amb aquestes oscil·lacions de la natalitat, doncs la qüestió de l'educació es veu molt afectada. Recordem que els pares i mares poden triar escoles públiques, també els 402 centres de l'Escola Cristiana de Catalunya, un capital social molt important que tenim aquí, l'Escola Cristiana, també altres escoles privades, de fundacions, de l'Opus Dei, d'altres moviments. Aquí doncs, tenim una riquesa educativa que també, en nom de la llibertat, els pares i mares poden triar. I també aquí de vegades hi ha incomprensions, no? Que si el govern perjudica l'escola concertada, la iniciativa social... Hi ha moltes coses que afecten l'educació i que potser no estan resoltes.
A veure, jo el que diria, primer que tot, és que tota persona té dret a l'educació. I se li ha de possibilitar que aquest dret el pugui exercitar.
I gratuïtament, si no pot accedir a pagament.
Si no pot accedir. O sigui, això, per a mi, és un principi irrenunciable, que si per raons pressupostàries o per raons de diferències socials o econòmiques això no es pogués mantenir, doncs sí que em posaria al davant, diguem-ne, d'un moviment perquè això fos possible, no? El que passa és que no... Vull dir, la societat catalana, com veiem a totes les eleccions, molt més que la societat espanyola, segurament, o que d'altres llocs, és molt plural. O sigui, aquí no, jo crec que imposar res no és que no s'hagi de fer, és que no porta enlloc. O sigui...
Això ja ho deia el general de la Conxa, el marquès del Duero,
sí.
el segle passat. La millor manera de governar els catalans és no imposar-los res.
Sí, ja ho deia, doncs mira, doncs, i per tant, home, jo m'acolliria molt el principi aquest de la llibertat i, escolti, doncs que els pares facin el que creguin més convenient per l'educació dels seus fills.
I... Després l'administració ha de regular, perquè de vegades les demandes de places van més saturades en uns llocs que en uns altres.
Sí, recordeu, per exemple, fa una pila d'anys, en temps del president Nixon, als Estats Units hi havia aquell debat sobre el busing, que no podies anar... No, o sigui, que a vegades doncs, els infants, els joves... havien d'anar a col·legi molt lluny perquè els que tenien... Allà va ser un gran debat polític que va durar molt de temps i que encara no s'ha acabat. I el tema de l'educació és un tema...
Inclou molts elements.
Inclou molts elements.
La proximitat, també.
La proximitat, i elements de pensament ideològics, pedagògics, de nivell adquisitiu, d'un complement de l'educació que rep a la família, i tantes altres coses.
Inclús d'estil o de sentimental, sí. D'aquella escola que ha anat el pare i que vol que els seus fills hi vagin. I te'n dones compte que dius, a vegades, el pare s'emperra, que és una aberració, perquè està molt lluny de casa, aquell nen mereix un sobreesforç per anar al barri que vivien els pares...
Hi ha pares que ho assumeixen, de vegades.
Exactament, i s'ha d'assumir o no s'ha d'assumir, però hi és.
Bé, senyors, ens queden 4 minuts, però els vull preguntar per la compareixença dels 3 últims membres de la família Pujol avui al Parlament, a la Cambra Catalana, a la Comissió sobre el Frau Fiscal. Han pogut seguir alguna d'aquestes compareixences? Per exemple, Oleguer Pujol ha dit que no té 3.000 milions i que tot el que s'ha dit a la premsa sobre això és fals. Ha desmentit les acusacions. També Mireia Pujol, que s'ha acollit en... Vaja, no ha volgut declarar. I ara estava prevista també la compareixença de Josep Pujol, l'únic que no està imputat i que compareixia, en tot cas, a distància, per videoconferència des dels Estats Units.
Sí, a més és curiós perquè, aviam, independentment de lo que hi hagi, només dic una cosa, que han comparegut al Parlament, perquè es diuen Pujol Ferrusola. Si es diguessin pallarès personal com jo, no haguessin cridat. Però... I, encara que l'hagués fet el doble.
Però aquí hi ha una confessió, aquí hi ha unes...
Sí, però hi ha una cosa que és molt clara, i és dir, i això no és justícia.
Vostè creu que ens passem d'injustícia per l'altra banda?
Que el que hem fet no està bé, que deploro el que s'ha fet, totalment, però aquells, perquè es diuen Pujol Ferrusola, han comparegut allà. Si haguessin dit Pallarès personat o Miranda Jiménez Rico, no haguessin comparegut absolutament per res.
El senyor Foix està parcialment d'acord, com a mínim, amb això?
Ah, no, segur, però clar, a veure, ha comparegut, jo avui ho he seguit menys, perquè ja estem en les escorrialles de la família.
Sí, ja ha passat el mes.
Sí, però home, el meu primer dia va interessar molt. A mi em va interessar molt perquè, a veure, amb totes les... que això servirà, té conseqüències judicials, no en té cap. Però bé, és el Parlament de Catalunya, que crida uns senyors que primer diuen que no parlen, però després parlen. I després jo crec que ha estat útil... Perquè no estem parlant del senyor Pallarès, del senyor Foix, que segurament n'haurem fet alguna de grossa, també.
Nosaltres sí que anem amb una mà davant i una mà al darrere.
Sí, exacte. Però, home, jo crec que, sobretot en el primer moment, doncs jo crec que ha estat positiu, al meu entendre, veure quina família estava al davant del país, no una legislatura ni dues, sinó quatre legislatures i escaig, no?
O sigui, I amb majories absolutes,
el qual també crec que s'ha de dir que han estat governant el president Pujol durant tants anys perquè els catalans majoritàriament l'han votat. O sigui, que no és...
I
després que ara...
Li han donat el vot al cort i la clau de la caixa.
I després, clar, això segurament no hauria passat si el misteri que després de tots aquests dies i preguntes i no hi hagués hagut una decisió de fer el comunicat. De fer la confessió, clar, escolti, no. Si ell hagués fet la confessió, no hauria passat, hauria passat una altra cosa, no sé quina, però això no hauria passat. I quan el fill gran, el Jordi Pujol Ferrusola, diu, hi ha tres moments en la història del meu pare que són fonamentals, al final de la seva primera compareixença i única, diu, Saragossa i la presó, el qual jo amb això estic molt d'acord, o sigui, un senyor que es juga la vida, bueno, la vida, es jugava molt, i vas a la presó 2 anys per defensar...
El catalanisme
polític i tal. Bueno. L'altre, el 23F, això no li trobo tant mèrit, perquè al fil cap el president de la Generalitat es va quedar a casa...
Hi va un altre president d'una comunitat autònoma que es va amagar.
Sí, però vull dir, a veure, aquest no és com el primer. I després diu, el tercer és la declaració del dia de Sant Jaume, del 25 de juliol,